Demà a les 9, aquest Barça-Girona és d'una hora abans de RAC1, tota la colla del Barça i del Girona juguen a RAC1. Avui cap a quarts de 9 farem una trobada arbocienca, gironina, culer, amb el Fel Feixedes i amb el Jordi Guerrero per xerrar una mica entre dos arbociencs de com veuen aquest Barça-Girona de demà a les 9 de la nit al Camp Nou.
Superesports amb Xavi Puig.
A primera ara tenim un partit en joc del qual n'està pendent especialment l'Espanyol, el Benito Villamarín. El
Betis 0, Cádiz 0, minut 43 de partit. Expulsió al Betis. Qui diríeu que han expulsat?
Canales?
Canales. Oh. Vermella directa a Canales. Segons l'àrbit, ha considerat que era l'últim jugador, ha agafat per la samarreta el futbolista del Cádiz i ha vist la vermella. I Canales, que no s'ho podia creure, ha marxat del camp amb les mans a la cara. Aquest futbolista, que avui ha jugat per la cautelar, el Tata està acabant de decidir quants partits de sanció li cauen i avui ha estat expulsat. Per tant, Canales al carrer, empat al Betis a casa contra el Cádiz, 43 de la primera meitat, per cert, amb pausa d'hidratació, 29 graus ara mateix a Sevilla, i el 32 de la primera s'ha fet aquesta pausa perquè els jugadors poguessin refrescar-se.
A veure què decideix el Tat, perquè clar, se li acumularan sancions com el Tat digui que ha de complir els 3 partits que li queden encara de sanció de l'altre, de les seves declaracions que va fer en contra de l'arbitratge, i aquesta com a mínim un partit segur que li caurà per aquesta expulsió vermella directa a Canales, en considerar que era l'últim home i que era una acció prometedora, una acció de gol, l'acció del Cádiz. Betis 0, Cádiz 0, a punt d'arribar al final de la primera part. Com dèiem ahir, debut de Luis García a la banqueta de l'Espanyol, amb derrota 1-2 contra l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat. Queden 10 jornades, 30 punts perquè s'acabi la Lliga Primera. L'Espanyol ara mateix tercer per la cua amb 27 punts, empatat amb el quart per la cua, que és el València. Avui tenim aquest Almeria-València, 6:45 de la tarda a l'estadi Jocs Mediterranis. Volem analitzar aquesta situació de l'entitat blanquiblava a 30 punts perquè s'acabi la Lliga amb el Xavier Fina. Hola, Xavier, bona tarda. Era aquí, eh? Ara l'intentem recuperar, a veure si tenim més sort amb el David Balaguer. Hola, David, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
A tots, sí, que et sentim perfectament. David, quin nivell de preocupació, David, a 10 jornades pel final, veient l'Espanyol tercer per la cua, amb el que va passar ahir a Cornellà al Prat, tens?
Nivell 7 de preocupació, sobre 10. És a dir, que és un nivell elevadet, però... Com bé saps, i tu i jo hem compartit algunes escenes aquí a l'estudi des de fa molts anys, i això ja ho hem viscut, altres vegades, i algunes d'elles n'ha sortit victoriós quan semblava que era impossible sortir-ne. Vull dir que s'han de jugar aquestes 10 jornades i a veure què passa. El que està clar és que l'Espanyol porta 5 derrotes consecutives, i tot i així, amb 5 derrotes consecutives, acabi com acabi aquesta jornada, després de l'empat del Valladolid, màxim estaràs a... Perquè avui hi ha un Almeria-València, màxim estaràs a 2 punts de la salvació. Havent perdut 5 partits consecutius. Vull dir que, realment, em mantinc amb allò que dic sempre, que baixar a segona divisió és molt complicat, és molt difícil, ho has de fer fatal. I l'Espanyol ho està fent molt malament, ho està fent fatal, però tot i així és a 2 punts de la salvació i queden 10 jornades, amb 3 partits molt importants a casa contra rivals directes. Vull dir que clar, ara ho veus tot molt negre, però s'han de jugar aquests 10 partits i a veure què passa, però és molt complicat.
Ara sí que hem recuperat el Xavier Fira. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara li preguntava al David el nivell de preocupació a 10 jornades pel final, veient l'Espanyol tercer per la cua, el teu on el situaríem, del 0 al 10?
Del 0 al 10 és un nivell entre 8 i mig, diguem-ne, no? Molt alt, perquè es va esgotant el temps i no veus senyals, no? Sobretot és que no saps massa on agafar-te, i a més, jo diguéssim, fins al descens de fa 2 anys, jo crec que teníem com l'antídot contra el descens, no? Era com una cosa que semblava impossible que passés mai, no? Els que tenim una edat ja en van viure 2 en el seu moment, però ja fa molts anys, i semblava que sempre s'acabava resolent tot, no? I havíem estat molt a prop. es va trencar, no?, aquesta dinàmica fa dos anys, i quan es trenca, allò que semblava impossible ja no ho és. I estem aquí, no? Estem aquí i jo no sé què ha de passar perquè canviï la dinàmica, no? Perquè anem esgotant cartutxos, no? I el canvi d'entrenador ja tampoc no va acabar de sortir ahir bé, ja veurem si se'n surt el Lluís i estic preocupat, però vaja, diguem que estic menys preocupat avui que ahir. I que dissabte, pues, això que deia, no? Clar que era el toixa respecte als jugadors, doncs jo ho dic respecte a la meva esperança, no? Que quan acaba el partit penso que va, doncs en sortirem, i la setmana següent dic, va, guanyem el camp del Betis i potser torno a estar optimista.
Ho veiem diferent, no? Perquè, David, tu ahir t'esperaves una cosa però diferent, és el canvi de la banqueta. Ahir ho comentàvem durant la transmissió, que ostres, que més enllà de la proposta futbolística, que ara en podem parlar, però que a nivell de sensacions, si treies el volum, treies el context del que està en la setmana, a la transmissió coincidíem que no semblava que hi hagués hagut un canvi a la banqueta amb l'actitud dels jugadors.
No, per mi ahir va ser, sincerament, i jo confio plenament en Lluís García i no el criticaré, encara que les coses vagin fatal, però per mi ahir va ser un partit molt decebedor. Vaig veure un Athletic Club molt superior. Després podem entrar en tots els temes de l'arbitratge, tot el que vulgueu, però per mi va ser... Cada vegada que la pilota l'agafava Iñaki Williams, per exemple, veies que allà podien passar coses terribles per l'Espanyol i els veies molt superiors. I això, a mi, que sóc una persona que normalment amb l'Espanyol acostuma a precisar bastant, acostumo a saber, mira, avui aquest partit l'Espanyol el perdrà, aquest partit l'Espanyol l'empatarà, aquest partit l'Espanyol el guanyarà, aquí jugarem bé. Jo ara em porto dos consecutius a casa fallant estrepitosament, perquè jo pensava que l'Espanyol guanyaria contra el Celta i pensava que ahir l'Espanyol guanyaria. I eren sis punts amb els quals jo hi comptava. I tu imagina't si l'Espanyol hagués aconseguit... Ja no tinc... Ara pots dir sis punts, o sigui, sis punts serien una bestiesa, però...
Guanyar-ne un dels dos, sí.
És que tu fixa't que d'aquestes cinc derrotes consecutives, que estem parlant de 15 punts, que l'Espanyol no ha obtingut zero, només que n'haguessis guanyat un d'aquests cinc partits, un, és que estaries fora del descens. És que és així com van les coses aquesta temporada. Llavors, és una temporada que et permet cometre molts errors, perdre molts partits, però l'Espanyol hauria de començar ja, de cara a aquesta recta final de la temporada, intentar espavilar d'alguna manera que totes... O sigui, l'Espanyol aquest any té una cosa molt bona, i no sé si el Xavi hi estarà d'acord, ell que ho segueix des de fa temps també, i que és un aficionat de graderia, que és que l'Espanyol aquest any marca gol en cada partit. Que això és una cosa que moltes vegades estem acostumats a veure. I això és el gran poder que aquest any té l'Espanyol i el poder que ha de fer valent aquestes últimes 10 jornades que queden. L'Espanyol marca cada setmana. I gols que moltes vegades, fins i tot com el d'ahir, són com ridículs, però l'Espanyol els fa. Llavors, això és el gran potencial i el gran valor que té l'Espanyol aquesta temporada, per sobre d'altres equips que estan en la mateixa zona de perill que l'Espanyol, i és el poder que ha de fer valer aquí al final, en aquestes 10 jornades que queden, clarament.
Xavi, després de veure el partit d'ahir, tu t'esperaves una sortida, fins i tot quan estàvem amb el Solsona ahir, a veure els primers 20 minuts, no?, com surt l'equip, a veure si hi ha un equip que mossega des del segon 1, i no vam tenir aquesta sensació.
Clar, passa que sí que hi van haver senyals, que allò ara em posaré una mica optimista. És a dir, amb Diego Martínez ha passat una cosa curiosa que una mica, no sé si és el contrari del que esperàvem, però una mica sí, en el meu cas, no? Que és que des del punt de vista futbolístic ens ha decebut bastant, no? És a dir, després de doncs això, 27 jornades, l'Espanyol no se sabia massa bé a què jugava, quan tenia un entrenador que teòricament era un gran entrenador amb èxit, no, que venia d'un any on s'havia preparat molt, és a dir, t'imaginaves que hi hauria un repertori de jugades preparades, de variants en atac, de jugades de pilota aturada, és a dir, que ens imaginàvem tot un repertori, tota una variant futbolística interessant, i en aquest sentit ens ha decebut, perquè no amb aquesta cosa, no, de l'equip camaleònic, no ens n'hem sortit, no? I sempre érem reactius i mai sabíem exactament de què anava la cosa. Però, d'altra banda, una cosa que jo no li coneixia és que ha entusiasmat d'una manera espectacular els jugadors. I, i és cert que han estat amb ell fins l'últim dia, i partits allò que gairebé no s'hagin competit, hi han hagut poquíssims, i han anat a totes, i quan s'han celebrat els gols o les poques victòries ha sigut com si es guanyessin final. És a dir, tota aquesta cosa, no?, de l'esprit, amb Diego Martínez l'hem tingut. I acostuma a passar que quan hi ha un canvi d'entrenador, i més si ve un entrenador, com és el cas de Luis García, amb tot l'afegit sentimental, que hi ha, tota la implicació, dius, no, el canvi que hi haurà és aquest que, diu, que el que deia el Dani, no? De dir, això anirà cap a 20 minuts de mossegar, 20 minuts de... Però clar, però realment el canvi no ha sigut aquest. El canvi que s'ha vist és que hi ha una intenció de joc que potser no l'havíem vist fins ahir, que és una intenció d'altra banda arriscada, no? Que és sortir amb la pilota controlada des de baix, anar esperant que, no?, que els altres se t'avancin per tu trobar forats. I des d'aquest punt de vista serien vist coses a Luis molt arriscades, no? Que no sé si tenim jugadors per fer-ho, perquè clar, aquesta jugada s'acabava en el moment que Cabrera l'agafava, no? I ens feia patir perquè la perdia o l'enviava on fos, o perquè a Òscar Gil li passava el mateix. Però hi ha hagut com un canvi que jo el vull valorar en positiu, perquè és un canvi futbolístic, no un canvi en el que se suposa que són els canvis d'aquests entrenadors més motivadors, perquè clar, realment, més motivador que Diego Martínez era difícil, perquè els tenia molt enxufats, els jugadors, i estaven molt entusiasmats, i se'l creien, i realment no... Allò que es diu sempre, li han fet el llit, no sé què, no se'l creien... No, això no crec que hagi sigut el motiu és que no se'n sortia, no se'n sortia futbolísticament, cosa que jo crec que l'aposta de Luis sembla una paradoxa, però és una aposta per un canvi de joc, per un sistema, i el problema és que només ens queden 10 partits, clar, per tot aquest canvi, i pocs entrenaments, finalment, no? per assajar-ho, que això és el que assenyalaven ahir el propi Sergi Dardeu, deia, no? És que clar, ho hem assajat poc, hem entrenat poc, i també diré que hem de mentalitzar-nos una mica, que si volem que... No, si volem. Jo estic d'acord amb el David quan diu a totes amb Luis, jo estic a totes amb Luis, amb totes, no? Passi el que passi. Però a totes vol dir que acceptem aquest joc que ens proposa el Luis, és a dir, quan Montes li passa a Pacheco, quan Pacheco li torna a Luis, li torna a Cabrera, quan Cabrera li torna a Pacheco i van jugant així, clar, el que no pot fer és que en el minut 15 estiguem xiulant aquest joc, que no és un joc conservador, sinó tot el contrari. Per molt que ens faci patir, hem de confiar-hi, no? I en aquest sentit, jo sí que veig petits senyals, no?, positius, i el que passa que no sé si som a temps, no?, si som a temps i si tenim les peces per fer aquest tipus de joc.
Aquest rom-rom que diu el Xavi, que hi vam escoltar a Cornellà al Prat amb alguna passada Pacheco que comentàvem també a la transmissió. De les queixes de l'Espanyol cap a les actuacions arbitrals, no només d'ahir, sinó al llarg de la temporada, David va aparèixer a Capdevila com a portaveu, va fer un comunicat escrit també a l'Espanyol detallant errades que l'Espanyol considera que hi ha hagut al llarg de la temporada i que l'han perjudicat, especialment senyalant més al VAR segurament que no l'àrbitre de camp. Et sembla bé aquesta actitud del club, David?
Sí, jo crec que aquestes coses s'han de fer. També t'he de dir, i ho sabem, que no serveixen per res, en realitat. O sigui, només per acontentar l'afició, perquè la gent vegi que tu estàs protestant per una situació que no és lògica, i ja està. És una cosa més de cara a la galeria, però s'ha de fer, perquè també la gent necessita veure que darrere hi ha algú, perquè moltes vegades la sensació que estem tenint aquestes últimes temporades és que darrere no hi ha ningú, que només hi ha l'afició, i allà després mires a la llotja presidencial i allà no hi ha ningú, és una cosa buida i despoblada, no hi ha ningú, no? I clar, de vegades necessites que algú surti i digui alguna cosa. I només això ja et serveix per dir, ah, mira, hi ha algú. L'Espanyol, hi havia èpoques de la història de l'Espanyol, on tu tenies un tio, jo sempre l'he defensat, i a mi m'encantava, que era el Joan Collet, que sortia allà, parlava, de vegades el tio moltes vegades acostumava a excedir-se fins i tot. Però és igual, tu necessites persones així. Tots els clubs tenen persones d'aquest tipus, i són molt necessàries. Gent que tu vegis que s'implica pel club, que se l'estima. Ara l'Espanyol està mancat una mica d'aquest tipus de persones, i llavors està bé que de tant en tant surti algú i digui alguna cosa, encara que sigui de cara a la galeria. Sí. I em sembla bé, perquè a més sí que és veritat que les dues darreres jornades hi ha hagut decisions arbitrals molt, molt desencertades en contra de l'Espanyol, i això la gent que hagi vist els partits ho ha vist, no és una cosa que només vegi la gent de l'Espanyol, això ho ha vist la gent. És evident que també durant altres jornades i durant la temporada, quan es fa esment als errors arbitrals que s'han comès, només parles dels errors arbitrals que s'han comès en contra del teu equip. Evidentment també se n'han comès a favor, i ja ho sabem que el dia, per exemple, del partit contra el Mallorca hi va haver un penal a favor del Mallorca que no es va assenyalar, ja ho sabem, i que també el va analitzar el VAR i no el van donar. Sí, ja ho sabem, però després, si tu mires el còmput global de les decisions arbitrals, veuràs que n'hi ha hagut moltes que clarament, i sobretot aquestes dues últimes jornades, que perjudiquen clarament a l'Espanyol. I això s'ha de poder dir, i no passa absolutament res. No passa absolutament res.
A tu, Xavi, t'està bé el que va fer l'Espanyol ahir?
Sí, a mi, bueno, per mi el primer punt és que sí, que estic d'acord amb el... Vull dir que el David, posa no l'èmfasi, però assenyala que a vegades a favor, a vegades en contra, però jo subratllaria lo de les dues últimes jornades, que jo crec que el penal de Girona no ho era, l'expulsió a Sergio Gómez de precedida d'una interrupció que li fa l'àrbitre a Puado, si no recordo malament, i que fa que aquella jugada el jugador del Girona s'escapi, i ahir hi ha el penal, les no expulsions, sobretot la del Dani García, d'acord amb aquests dos últims, però d'acord amb el llistat que fa l'Espanyol en el comunicat, tot el que diu és cert, evidentment hi ha alguna que no diu, que segur que ens ha afavorit, però per mi hi ha una cosa que jo la tinc molt, molt fixada i que a més no tinc temps per fer l'estadística, però estic segur que si es fés... resultaria, diguéssim, confirmaria la meva intuïció, perquè és una estadística que vaig fent partit a partit més o menys intuïtivament i funciona, que és que el número de faltes que hem de fer nosaltres perquè ens treguin una targeta groga és infinitament inferior al número de faltes que han de fer els altres perquè ens treguin una targeta groga. És a dir, tu veus la relació targeta groga per faltes fetes i normalment fem moltes menys faltes o menys faltes que l'equip contrari, però ens ensenyen menys targetes. És a dir, és aquest, no? Tornem al run-run, diguéssim, en aquest cas, el run-run no és del públic, sinó el run-run d'aquestes petites cosetes, no? Que dius, ostres, el cop de colze aquell del Braithwaite, targeta vermella, un altre cop de colze? No ho és. La segona groga en el Dani García? Sí. La segona groga en l'altre? No. No i sí, al revés. Mm. O sigui, són aquestes petites coses que ens van perjudicant. I en aquest sentit, a mi el comunicat em sembla perfecte, però quan sento a Joan Capdevila, que va ser un gran lateral esquerre, que va ser un gran jugador, que és un tio divertit pel que sembla, no és el portador que jo imagino pel meu club, ja t'ho dic, no? I aleshores quan sento les declaracions que fa Joan Capdevila, a mi em representa relativament poc, no? Perquè la iniciativa no ha sigut seva, perquè la manera de dir-ho s'explica doncs com s'explica i bueno, i és allò...
Ho veus postís, no, Xavi, per dir-ho d'alguna manera? Ho veus postís?
Exacte, no? Que, bueno, és, clar, això que deia el David, de cara a la galeria, però és que només de cara a la galeria, no? És a dir, no hi ha ningú allà que digui, escolti, jo aquí tinc una certa capacitat de lideratge, jo dic això i estem emprenyats i mereixem un respecte, però el mereixem de veritat, no? I ho dic des d'una certa autoritat i un cert lideratge. És a dir, a l'Espanyol hi ha una cosa que jo crec que és l'única que funciona, que és la comunicació, el departament de comunicació, que hi ha un senyor que estic segur que és qui va fer el redactat ahir, que es diu Sergio Aguilar, i que està molt sol en el club fent coses amb sentit comú. I aquí tenim un problema, és a dir, tenim un problema esportiu, tenim un problema amb els àrbitres, però també tenim un problema organitzatiu i de lideratge. I sembla que siguin problemes diferents, però tots ells tenen relació. I en relació als àrbitres, estic d'acord que ni les declaracions de Capdevila canvien res, ni el manifest canvia massa res. Ara, estic segur també que el Joan Collet o el Dani en el seu moment, a més de les declaracions, al darrere de les declaracions hi havia una trucada que deia «Oye, os estáis pasando». I els altres deien «Vale, no, piensa que lo que un día te damos, otro día te quitamos». És a dir, converses del món del futbol que no tenen res a veure
ni amb contractes d'assessorament ni res similar, sinó converses normals del món del futbol, que em pregunto qui les està tenint en aquests moments.
Sí, que tenen bastant més resultat que no els comunicats que va fer l'Espanyol. Vaja, no l'Espanyol, perquè jo crec que hi ha la meitat dels equips de la classificació que han fet comunicats
però la pregunta
al llarg de la temporada.
Clar, però aquí al darrere sempre hi ha unes trucades. I jo em pregunto, jo no conec en detall altres clubs, però amb altres clubs, per poc que conec, em puc imaginar qui la fa aquella trucada. En el cas de l'Espanyol, no em puc imaginar qui la fa. És més, crec que no la fa ningú, perquè no hi ha ningú que sumi contactes i capacitats, dues coses, contactes i capacitats, per fer aquella trucada d'una manera allò, no? Raonable, amb autoritat, amb elegància, i no demanant res, sinó fent veure que la cosa és força insostenible. I aquí tenim una fragilitat, i una fragilitat que és de caràcter, és en la línia que anava a la vida, també, que és una fragilitat de caràcter, això, organitzatiu, estructural, que ens perjudica molt, perquè mires i dius allò, no? És com l'acudit, hi ha alguien más, no? Quan sents el cap de vila, bueno, qui més? No?
A veure què passa. En aquestes 10 jornades, a casa li queden a l'Espanyol Cádiz, Getafe, Barça, Atlètic de Madrid i Almeria, fora de Cornellà, Betis, Villarreal, Sevilla, Rayo i València. És el calendari de l'Espanyol. David, tu tens tot comptat? Quants punts es necessiten per salvar-se aquesta temporada?
Doncs mira, fa unes setmanes pensava que potser s'hauria de superar la franja dels 40, però veient com s'ha posat la cosa i a veure què passa avui amb el Betis Cádiz, penso que potser en 39 pot salvar-te, al final, perquè, clar, estem parlant, avui hi ha un Almeria a València, el Valladolid ha empatat, això també és molt divertit, vull dir, té aquesta part també estimulant. Avui jo, per exemple, estava en un vermut dinar i anava seguint un partit que era Valladolid-Mallorca, tu imagina't com t'has de veure, seguint un Valladolid-Mallorca per internet, a més, ni veient-lo, o sigui, només veient com es va sortint allà el resultat. Això té un punt també, ja et dic, com estimulant. I el Valladolid ha empatat a feres contra el Mallorca, que és un partit de bojos, i s'ha col·locat en 29 punts, és a dir, tampoc supera la franja dels 30 i està a la zona... O sigui, té molts equips per sota, vull dir que al final crec que la xifra de punts serà aquesta, serà uns 39 per aconseguir la salvació. Jo crec que l'Espanyol, evidentment, i es diu així molt clarament i sembla molt fàcil, i ho dius així com aquí a la ràdio ara ho dispares. No és tan fàcil, ho sé, però l'Espanyol ha de guanyar els tres partits aquests, Cádiz, Getafe i Almeria. Els ha de guanyar. Són tres partits a casa que s'han de guanyar com sigui. I després, rascar punts, un empatet al camp del Villarreal, a veure què fas al camp del Rayo, són coses així. Però aquests tres partits són primordials, perquè després, amb els Atlètic de Madrid, Barça, sí, pots arrencar un empat, però no hi pots comptar d'entrada. Llavors, per mi, aquests tres partits a casa són primordials.
Els càlculs del David Balaguer, per cert, que per Sant Jordi, si no sabeu què comprar, o abans de Sant Jordi, com vulgueu, i aneu a les llibreries i agafeu el Digestiu de la Veritat, aquest llibre de relats del David Balaguer, editat per la Magrana, i segur que passareu una bona estona i us oblidareu de segons quines cabòries futbolístiques que teniu aquestes últimes setmanes. David Balaguer, un plaer, moltes gràcies.
Igualment, gràcies, que vagi bé, una abraçada.
Xavier Fina, moltes gràcies.
El Betis, el tenim,
Albert.
Arrenca la segona meitat, Betis 0, Cádiz 0, el Betis amb 10 per l'expulsió de Canales, i ja us aviso que us trobareu, o l'Espanyol es trobarà, un ambient hostil contra els arbitratges la setmana vinent, perquè l'afició del Betis està molt calenta, corrupció a la federació, cantant durant bona part dels últims minuts de la primera meitat, també protestes a l'inici de la segona meitat, veurem què passa en aquests segons 45 minuts, 0-0 al 2 de la segona.
Hi haurà aficions agermanades en aquest cas del Betis i de l'Espanyol en un mateix sentit, em sembla. Xavier, moltes gràcies, fins la propera.
Molt bé, adéu.
El Xavier Fina i el David Balaguer, el Superesports, analitzant aquesta situació de l'Espanyol en zona d'ascens a 10 jornades perquè s'acabi la Lliga. Pol Prats, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una actualització abans que arrenqui aquest Liverpool-Arsenal a Anfield, partit del líder de la Premier. Què ens expliques, Pol?
Doncs continuem pendents de la situació a les carreteres. A aquesta hora es comencen a formar les primeres retencions d'aquesta operació tornada que s'allargarà fins demà a la nit. Actualitzem la situació amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia Belamo.
En aquests moments hem de dir que la situació viària es comença a complicar, apareixen retencions ja a la C14, la B7, la C16, la C31 i la C65 com les més destacables, i per tant ja hi ha molt moviment de retorn d'aquest diumenge, on de moment només ha tornat un 15,4% dels vehicles previstos fins demà a les 24 hores.
Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 92.000 vehicles, és un 15,5%, com deia la Sílvia, dels 600.000 que Trànsit preveu que ho facin fins demà a la nit. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana a Junts, el PSC i la resta de partits que no facin servir la sequera per treure rèdit electoral. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE.
La sequía merece de una visión de país. La gestión de la sequía debe estar alejada de cualquier tentación de uso electoralista. Este es el planteamiento del gobierno de Cataluña. Pasarán las elecciones municipales, pero la sequía, desgraciadamente, continuará.
Per la seva banda, el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, acusa Aragonès d'apel·lar a la majoria independentista només quan li convé. A més, diu que no s'han complert les seves expectatives. Ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Veiem com en l'àmbit de l'habitatge, tant Junts com el PSC com Esquerra Republicana, acaben votant a favor d'una llei que criminalitza la pobresa en l'àmbit de l'ocupació.
El CUP ha donat la legislatura per esgotada, tot i que diu que no és el moment d'eleccions anticipades. I un últim apunt, ha mort als 103 anys l'advocat nord-americà Ben Ferencz. Era l'últim fiscal viu dels judicis de Nuremberg, els judicis que van jutjar els criminals de guerra nazis després de la Segona Guerra Mundial. Ferencz va tenir un paper crucial per compensar els supervivents de l'Holocaust. També va ser una peça clau en la creació del Tribunal Penal Internacional de l'AIA.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts i 2 quarts de 6, com tenim el partit del Barça de bàsquet a Bilbao. Molló.
Doncs guanyant el Barça 24-26 a Bilbao, 7 minuts pel descans, en un partit en què Satoransky es baixa d'última hora per molèsties a un turmell, recordo, tampoc disponibles Tobin i Kalinic, amb 4 canvis d'equip que ha manat en el marcador en el primer quart, amb moltes alternatives, i ara en aquest segon dominant més l'equip de Jací Kevichus contra els de Ponsarnau, 24-26 a 6 minuts pel descans, amb tirs lliures pels bascos.
A 2:15, Joventut València a Badalona, a les 8 el Manresa juga a la pista del Baskonia. Mínima pausa i som ja amb aquest Liverpool-Arsenal. L'Arsenal 5 punts per sobre del City, ara mateix amb els mateixos partits jugats en aquesta Premier.
RAC 1. Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa, valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa. RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis RAC.
Premis que posen en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Un compromís que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb l'impuls de l'aigua canvia el futur.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem amb tu els premiats de la segona edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 € al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al Castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Dos quarts de sis de la tarda, Superesports RAC1, fins a les 11. A partir de les 11 tu diràs, i amb gol a primera, Albert.
Marca el Cádiz de penal, el Benito Villamarín, 7 de la segona, Betis 0, Cádiz 1. Un penal per mans de Miranda, és una falta a la frontal, i Miranda, que és a la trajectòria de la falta, acaba tocant amb la mà. Evidentment no la vol tocar amb la mà, però clar, és que tapa el forat. De fet, aquesta bola anava a porteria i acaba fent penal, és claríssim, i transforma Alcaraz per fer el 0-1. 7 de les 8 ara de la segona meitat, Betis 0, Cádiz 1.
El Cádiz sumaria 31 punts a la classificació, s'allunyaria 4 punts de la zona de descens, i el Betis quedaria amb els 45, a 2 del 5è, que és el Villarreal, a 6 del 4è, que és la Reial Societat, i 5 per sobre del 7è, que és l'Atlètic de Bilbao. A la Premier acaba d'arrencar a partir de la 30a jornada, Liverpool-Arsenal, 8è contra el líder que comença 5 punts per sobre del City, amb els mateixos partits jugats abans de l'inici del partit, a Anfield, aquest Liverpool clarament en hores baixes aquesta temporada. Hola, Gerard Ballera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin 11 surt Jürgen Klopp a jugar aquest partit important pel Liverpool per, vaja, encara no intentar gratar aquestes opcions mínimes de Champions, encara pot tenir l'equip red.
Se'n fa complicat, ho parlarem de fet durant la tarda, però sí, si vol tenir alguna opció per arribar a la Champions, el Liverpool no té cap més solució que guanyar avui, i de fet en quedaran molts partits seguits amb victòria. Compte que hi ha la primera jugada atacant de l'Arsenal, la treu al dins de la petita. Robertson, i el xut finalment marxa a corna. La jugada era de Martinelli, ara cantem els 11, però abans, en el primer minut, a Anfield, l'Arsenal, que ja ha avisat per la banda esquerra, Martinelli superant amb facilitat Alexander-Arnold. Ai, quantes vegades hem dit això aquesta temporada. Després la rematada, marxa a corna, el primer del partit des del costat esquerre de l'atac Gunner. El picarà precisament Martinelli amb cama dreta, s'anirà tancant, aixeca el braç dret el futbolista de l'Arsenal, la posa al primer pal, al final acabarà rebutjant el Liverpool, que surt amb Alisson Becker a la porteria, 4 en defensa, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk i Robertson, Fabinho de mig centre, Curtis Jones i Henderson als interiors, a la banda dreta Salah, a l'esquerra Jota, en punta el neerlandès Gapko.
Aquest és l'11 del Liverpool, i amb qui surt a jugar el líder de la Premier, l'equip d'Arteta.
Igual que Klopp, Arteta surt a un 4-3-3, és habitual, amb Ramsdale a la porteria, White, Holding, Gabriel i Zinchenko en defensa, amb l'ex de l'Atlètic de Madrid Thomas Partey de mig centre, Odegaard i Xhaka als interiors, a la dreta Saka, a l'esquerra Martinelli, en punta el brasiler Gabriel Jesús.
Qui xiula avui a Anfield?
Xiula Paul Tierney. És curiós perquè hi ha un suplent de l'Arsenal que també té el mateix cognom, però crec que no són família. No sé si el nostre comentarista d'avui ens ho podrà confirmar.
A veure si ens ho pot confirmar el comentari de l'Atlètic que sentíem divendres al Tu Diràs. Vaja, és habitual, els divendres al Tu Diràs, el Pol Ballús. Hola, Pol, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Som família,
no,
Terni
no, eh? Podem confirmar que no, eh? Un és escocès i l'altre és anglès, així que família poca.
Hosti, un tio que ve documentat a comentar el partit, tio, va ser.
Home, com ha de ser, no pensi que aquí...
No, no, no,
esports triem qualsevol per comentar un partidàs com aquest, com el Liverpool-Arsenal, aquest líder intractable contra aquest Liverpool. Deia això d'apurar les opcions Champions, mirau amb una cara de dir, bueno, sembla que la Champions se la pot pintar l'oli Liverpool de la temporada que ve, no?
Sí, sí, jo crec que s'ha de ser molt optimista per pensar que aquest Liverpool encara té opcions al top 4, bé, que mai es pot dir mai, però bé, jo també soc del parer que els queda molt, molt lluny, i veurem una mica com va això. D'alguna manera crec que l'Arsenal aquí té una opció per tenir una revenja que fa anys que no la tenen, que és que fa 9 anys que no guanyen en Premier, si no m'equivoco, al camp del Liverpool. Així que d'alguna manera és com la tempesta perfecta per al Liverpool, que si bé té complicat el top 4, jo crec que no es pot permetre més derrotes humiliants aquesta temporada contra equips grans a la Premier League.
Tu digues, a casa no té mals números el Liverpool, no, a la Premier, no. Mirant el partit, 9 victòries, 3 empats, només una derrota, sí, sí. A casa, a fora ja és una altra història, sí, sí. Però Anfield, com a mínim a la Lliga, Anfield està sent prou respectuós amb la seva afició, diríem, en aquest sentit.
Sí, i si no m'equivoco, crec que els últims dos partits no han encaixat a casa també, és a dir, que és motius per aquells que volen que el City, doncs, d'alguna manera, doncs, li vagi bé, perquè recordem que aquest partit des de Manchester s'està mirant molt.
Clar, clar.
Perquè qualsevol cosa que sigui una punxada de l'equip de Mikel Arteta, tant amb empat com amb derrota, dona al Manchester City la potestat de dependre d'ells mateixos en aquest tram final de la Premier League. Així que bé, veurem com va aquest partit, que és transcendental, sens dubte, pel que queda de Premier League.
Ara és a 13 punts, no? El Liverpool, de la quarta posició.
Ara, sí, amb el punt d'ara serien a 12, però sí, ha arrencat a 13 punts del quart, sí. Ha arrencat el partit a 13 punts del quart. Espera, sí, que tenim gol a primera, Albert.
El segon del Cádiz, Cris Ramos, gairebé a plaer, una acció de contraatac, Sergio González, que no ho celebra, suposo que la processó va per dins, que ho deu celebrar internament. Contraatac del Cádiz i defineixen a la perfecció, 0-2, hi ha algunes protestes. El 13 de la segona meitat, partit gairebé sentenciat, guanya el Cádiz.
En aquesta pausa, Molló, al lavabo, diré clarament, discuties que l'expulsió de Canales fos correcta, Molló.
Sí, sí, vaja, estic convençut que no és expulsió, perquè Edgar, el central del Betis, és a l'altra banda, és a dir, Canales no és l'últim home. I aquí l'àrbitre pot no veure-ho, però des del bar Quadra Fernández l'ha d'avisar i dir-li, noi, que no és l'últim home, vés a mirar si això és vermella o no. És la primera vermella directa de la carrera de Canales, aquesta que ha vist avui, perquè recordo que aquella expulsió famosa de Mateu va ser per doble groga, i que després van ser les declaracions postpartit que li van costar els quatre compromisos de sanció.
Deixa'm dir que el gol del Cádiz és un Madrid que és un córner a favor del Betis, contraatac, després una errada claríssima de l'home que tancava la defensa, i a ple.
Anfield 6 de la primera, Liverpool 0, Arsenal 0.
Primer avís del Liverpool de l'equip de Jürgen Klopp amb una rematada amb cama dreta de Cody Gakpo, escurat en aquesta banda esquerra, juga en priori davanter centre, però tenen molta mobilitat els jugadors del Liverpool a dalt, i ha anat resseguint la frontal buscant la rosca, passa que no ha estat suficient, de fet, ha sortit a l'esquerra de la porteria de Ramsdale. D'augment un parell d'aproximacions, una per l'Arsenal, ara aquesta del Liverpool, juga precisament l'equip de Klopp, és Gakpo, té camp per córrer a la zona de tres quarts, continua Gakpo, juga a la dreta amb Henderson, aquest amb Fabinho, toca encara en horitzontal amb Alexander-Arnold, Salah, banda dreta, intentarà encarar Zinchenko, de moment s'ho pensa, continua Salah, trepitja la pilota un parell de vegades l'Egipci, la deixa cap endarrere, cap a Arnold, un altre cop Salah, amb Henderson, avui exercint de capità, endarrere cap a Arnold, aquest amb Fabinho, el Liverpool tancant de moment ara camp propi a l'Arsenal, el 7 de la primera amb l'empat a 0 al marcador, pèrdua de Robertson que ha vingut a combinar fins a la zona de la mitja punta i ara aquí és on pot agafar desorganitzada la defensa del Liverpool. L'Arsenal de moment juga en estàtic l'equip de Mikel Arteta en un dels desplaçaments més complicats que li queda a l'Arsenal aquesta temporada, no?
Sí, sí. Em diria que també li queda Chelsea, si no m'equivoco. Ha de jugar contra el Chelsea, que també pot ser...
No sé si és a casa contra el Chelsea.
Sí, crec que és a casa. Però sí, sí, sens dubte un dels partits senyalats, tot i que jo també soc dels que penso que en aquest tram final de Premier, quan tots els equips es juguen tant, cada partit serà una mica un part, eh? Compte que va l'Arsenal.
Compte la jugada, la rematada, Martinelli, gol, 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 d'un equip que vol ser campió a Anglaterra molts anys després, marca Gabriel Martinelli.
el 7, gairebé 8 de la, primera, amb sort, amb rebot, però molta ambició, molta fe, que és el que té aquest equip, molta fe per aconseguir victòries. En porta 7 de consecutives a la Premier. La jugada de Saka, que es desfà de Robertson, que va d'una altra vegada. La combinació de paret amb Odegaard no és bona. Falla Van Dijk, que li fa una assistència a Martinelli. Aprofita el rebot al brasiler amb la punta de la bota, amb el punxot, diria. Acaba superant a Alisson en una jugada molt embolicada. 8 primera part, Liverpool 0, Arsenal 1, marca Martinelli.
No són els 30 de Haaland, però en són 14 ja de Martinelli a la Premier, que no està gens malament. I com posa la puntera aquí, Pol, eh?
Com posa la puntera Martinelli. Jo diria que una de les grans debilitats de Jürgen Klopp, que fa 2 anys el va definir com un dels talents del segle, un dels grans talents del segle, i jo crec que ho està justificant aquesta temporada amb l'explosió d'aquestes davanters de l'Arsenal, que són els que han combinat per aquest primer gol, gol psicològic, 0-1 al minut 9 de partit. I de moment que l'Arsenal, si algú li demanava algun cop d'autoritat, penso que l'està donant en una plaça complicada amb aquest primer gol. Veurem com reaccionen ara el de Jürgen Klopp.
Serà que a primera al Cádiz se li posa encara més bé el partit.
Sí, expulsat Ruibal, el Betis amb 9 per una agressió a Fali, ha deixat anar el braç.
Claríssima.
Vermella directa. I compte que potser es queden 8 o 7, perquè ara no entenc què estan fent els jugadors del Betis, que van revolucionadíssims. Miranda,
sí, sí,
deixen el braç al coll d'un jugador del Cádiz, i Pellegrini l'agafa gairebé a Miranda i el substituirà, potser. Amb 9 al Betis, 0-2 perdent contra el Cádiz, encara queda mitja hora per endavant.
I el Barça de bàsquet, com li va a Bilbao o Molló?
Doncs el partit continua ajustat, més 5 pel Barça, Bilbao 30, Barça 35, amb tirs lliures per la Provítola, que transforma 30-36 a 7 segons pel descans.
I el Ballera acaba fent un trueba mirant cap al Màsters d'Augusta, com tenim aquest Kepka Ramba.
Hi ha hagut bogui de Kepka al 16, ara som ja a l'últim forat del tercer recorregut, menys 11 Kepka, menys 9 Ram, i ja hem de comptar el noruec Víctor Hovland, tercer menys 8, que per tant entra en la lluita perquè està 3 cops del líder.
Que has estat tants anys a prop de Guardiola, això del golf, ho has arribat a tocar, Pol, o no?
Jo, molt poques coses. A mi m'agraden les coses que són més esport.
Patapam, per si algú tenia algun dubte.
Era una mica per aixecar aviam el Ballera, que deia, que sé que no hi estarà molt d'acord, una mica per crear tensió en aquesta taula.
Ai, sí. Hi ha una pilota. Jo sí. Sempre, quan em diuen si no és un esport, penso, hi ha una pilota. Tot el que tingui una pilota, no?, pel mig... un esport, el passa és que un esport menys exigent, molt saludable també, eh?
Sí, és veritat.
Home, passeges, no?
Ah.
Respires aire fresc. Ah. 0-1 Anfield, el 10 de la primera, guanya el líder de la Premier, guanya l'Arsenal.
Els braços que tenen per llançar la pilota a 300 metres.
I li ha fet mal el gol al Liverpool. La veritat és que sorprèn moltíssim, perquè estem parlant de la mateixa defensa de Jürgen Klopp, la mateixa defensa que va aconseguir arribar a competir i a guanyar la Premier contra el City de Guardiola, puntuacions exagerades, fins i tot diria jo, d'arribar lluny i fins i tot guanyar una Champions el 2019, si
sí,
no m'erro.
Correcte.
I sorprèn, no? Veure l'equip, jo crec que és tot plegat, no? L'esquema defensiu, la pressió ha desaparegut, els jugadors arriben tard a tot arreu, compte que va l'Arsenal una altra vegada. A veure, la rematada, fora! Alisson a corna, ho ha provat Zinchenko amb cama esquerra, el porter brasiler del Liverpool s'ha hagut de lluir, però la veritat és aquesta, que el Liverpool abans, quan jugaves aquí a Anfield, costava moltíssim arribar a l'àrea del Liverpool, i ara... Sí, és el més normal del món, tens tot l'espai per pensar, picarà una altra corna a l'Arsenal, aquest des de la dreta del seu atac, a veure si va Martinelli o canvia de llançador o... De moment 4-5 jugadors de l'Arsenal a la rematada, i va Saka, primer pal, Alisson ha de sortir, deixa la pilota morta, al final acaba traient la defensa del Liverpool, però li quedarà a l'Arsenal, a la punta esquerra, Gabriel Jesús ja fora de joc. El Brasil estava en posició antirreglamentària. Pilota pel Liverpool.
Sí, molt interessant el que comentava això de la defensa del Liverpool. Si no recordo malament, va ser Virgil van Dijk fa unes setmanes que reconeixia que l'any passat van jugar masses partits, molts. Recordem que el Liverpool arriba a la final de la Champions, a la Premier League fins l'última jornada la pot guanyar contra el Manchester City i les dues copes angleses les guanya, cosa que vol dir que juga les dues finals. Per tant, més partits dels que va jugar el Liverpool la temporada passada no es podien jugar. Les vacances d'estiu doncs, van ser les que van ser, hi ha hagut el Mundial aquesta temporada pel mig i d'alguna manera jo crec que això ha cremat una mica les bateries amb els jugadors del Liverpool, que porten molts anys amb una exigència amb el Manchester City que està fora de qualsevol nivell racional, i crec que ho està notant molt en aquesta temporada, on, per altra banda, crec que estem veient una cosa que no havíem vist en els últims 5 anys amb el Liverpool de Klopp, que és que quan els hi claven un cop, no s'aixequen. Era un equip que sabia respondre molt bé, que en els combats de boxa solia sortir doncs, bastant ben parat, i aquesta temporada jo crec que vam veure contra el Manchester City que quan va començar doncs, a fer gols ja no va respondre al Liverpool, i avui amb el gol de l'Arsenal m'està donant aquesta mateixa sensació. Si bé no havien començat del tot malament, tancant més a l'Arsenal al seu propi camp, crec que el gol de Martinelli, que hi ha hagut d'un punt de sort o d'un parell doncs, de rebots tant en Van Dijk com en Robertson, els hi ha doncs, generat aquests dubtes que venen arrossegant durant tot l'any.
De moment arribant al 14, amb aquest gol de Martinelli, 0-1 està guanyant l'Arsenal, que va buscar contra Alisson, que es pot complicar la vida de cedir cap a l'esquerra, cap a Van Dijk. Al final el Liverpool sembla, espera't que Curtis Jones es vol complicar encara una mica més la mida. Vine, li torna Alisson, a veure què fa ara el brasiler. Vinga, puntada amunt, sense problemes, el que segurament és que regalarà l'esfèrica. La segona jugada la guanya Diogo Jota, controla amb el pit, arriba bé per darrere.
Com ha tornat, tu?
Sí, diria que era...
Diria que era Ben White o Xhaka,
sí.
Un dels dos.
Crec que White.
El que ha fallat el Betis,
el que
Albert.
Ha fallat el Betis, increïble. Jugant amb dos jugadors menys i ha salvat sobre la línia de gol Iza Carcelén, però jo crec que Abner té tota la porteria per ell i li tira el cos de l'únic defensa. 0-2, ha hagut de marxar Fali lesionat, amb la mà a la zona de la mandíbula, segurament de l'agressió per l'expulsió de Ruibal. Queden encara 22 minuts i jo crec que l'afegit serà llarg.
I tenim descans a Bilbao.
Més 6 pel Barça, Bilbao Bàsquet 31, Barça 37. El Barça, per tant, que quedaria amb una victòria més que el Madrid, que hi va perdre a Lugo, i a l'espera del que faci el Baxi Manresa contra el Baskonia. Els bascos, que són l'altre equip que ocupava el col·lideratge de l'ACB fins a aquesta jornada.
A la Lliga Femenina tenim jugant el Barça Sant Feliuenc al final del primer quart gairebé, guanyant de 6 a la pista de l'Araski, 8-14. Passada llarga buscant la cursa de Cody Gapco, surt bé Ramsdale, envia la pilota fora, banda pel Liverpool. És que ja no parlem ni de la Champions amb aquest resultat. Vaja, és que Europa. Podríem veure el Liverpool a la Conference o directament sense jugar a competició europea.
Sí, sí, directament sense jugar res. A més, no són ni de lluny l'equip que està més en forma.
El cinquè va a l'Europa League?
Sí.
El guanyador de la Copa...
De la Copa, que veurem qui és.
Veurem qui és. Si és el City, per exemple, el sisè seria, no?, qui aniria a Europa, també.
Correcte, sí. I si no és el United...
Si té United,
una plaça, correcte. Sí, sí.
I llavors ja... O sigui, són tres més enllà de les de Champions o dues?
Són les quatre de Champions, la d'Europa League i la de Conference.
Tenia d'haver dues d'Europa League i una de Conference, sí. No? Igual que la Lliga espanyola.
I s'obriria la d'Europa League amb el guanyador de la FA Cup que anirà a la Champions.
Ara mateix, si guanyés United o City, l'Aston Villa, que està fent aquesta reacció meteòrica amb Unai Emery, es colaria a l'Europa League.
Molta facilitat, compta la centrada fora! La centrada de Xhaka, i ha arribat Gabriel Jesús al segon pal, menjant-se també la tanca d'Anfield. No ha pogut precisar la rematada, però és que està jugant molt fàcil l'Arsenal. Sí, fixa't aquí, el canvi d'orientació, demanaven fora de joc, jo no sé si n'hi havia, però tot l'espai que té Saka per jugar també la paret amb Odegaard, finalment decideix centrar, carrega molt bé l'àrea l'Arsenal, i al final Gabriel Jesús falla, però perquè li bota la pilota al davant, eh?
Sí, sí, és el canvi de joc de Gabriel Jesús cap a Saka, un canvi de joc de 50 metres, i guanya temps per córrer fins al segon pal i que la centrada de Saka torni cap a Gabriel Jesús, que, com dius, un pèl forçat i l'ha rematat fora, però no pot ser que una defensa com el Liverpool permeti aquest tipus de centrades que han botat i que s'han passejat per tota l'àrea. Molt a fer per als de Jurgen Klopp, que estan deixant doncs, un Arsenal amb tres jugadors endimoniats, diria jo, a la línia doncs, més ofensiva, a fer el que volen, pràcticament, quan tenen espai i com poden córrer.
La temporada de Saka també és boníssima. Sí. El Mundial que va fer i la temporada que en general està fent aquí a l'Arsenal.
Jo crec que el posa al pedestal del millor de la Premier, o sigui, entre els millors. Se'm fa difícil pensar que hi hagi millors extrems ara mateix al futbol anglès com el cas de Bukayo Saka.
Plantilla molt jove, la de l'Arsenal. Sí. La veritat, molt per fer. Aquest any no l'hem vist a Europa. Bé, l'hem vist a l'Europa League, però no l'hem vist a la Champions. Segurament durant uns quants anys el veurem a la màxima competició europea, començant per l'any que ve. Liverpool s'està complicant la vida, no pot amb la pressió de l'Arsenal i Alisson ha de cada vegada regalar la pilota. Una altra vegada ara ha xiulat el senyor Tierney Mans. I Zinchenko diria que...
Corria la pilota encara.
Encara quan... corria. Zinchenko jugant en aquesta posició a gas de migcampista, no? Que ja ho feia molt amb Klopp i Arteta... Ai, amb Klopp. Amb Guardiola i Arteta, que intenta copiar-ho.
Sí, sí, de migcampista i amb una seguretat, amb una qualitat tècnica. Quan estava al City, molta gent de Manchester és que no tenia cap mena de dubte a dir-te que era un dels dos, tres jugadors amb millor peu d'aquella plantilla. Com té que va la final?
Saca, una altra vegada. Està portant de corcó a Robertson, eh? Ara la contra del Liverpool, aquí és perillós, l'agafa Salah. A veure, Salah, hi ha molts jugadors de l'Arsenal que, fixa't el replegament, eh?
Com torna.
Com corren cap endarrere. La passada Salah més és dolenta, interceptada per Gabriel, la torna a tenir l'Arsenal.
Semblarà el Barça de Xavi.
Amb això és molt Barça, sí. És que és veritat, aquesta fam...
Però per què, exacte?
Jugadors,
què dius?
I jugadors joves.
Jugadors joves, sí, sí. És una combinació de tot plegat. Jugadors joves, anys sense guanyar una lliga. No? Equips molt preparats, equips molt preparats. El Xavi i Arteta han preparat molt bé l'equip en aquest sentit. I al final, doncs, sí, sí. Tot un còctel que seria molt més complicat. Compte la passada cap a Robertson, fora! Oh! La rematada massa creuada era boníssima. La passada de Curtis Jones cap a Fabinho. És Fabinho qui fa la passada, no hi havia fora de joc. A l'esquena de la defensa ha creuat massa la rematada. Havia badat, per cert, White. Li havien guanyat l'esquena. Oportunitat claríssima del Liverpool per fer l'1-1.
És la il·lustració perfecta del que està sent la temporada del Liverpool, que no és capaç de fer entrar aquestes ocasions tan, tan clares, que bé, quan estàs amb aquests nivells, no et pots permetre el luxe de fallar-les. Robertson tenia tota la porteria per davant, s'ha pogut pensar per on creuar-la, per on no creuar-la, per on posar-la, i al final doncs, l'ha enviat a un lloc on no tocava. El Liverpool que perdona, l'Arsenal que no ho fa... Per mi aquesta és la gran diferència. En els primers 20 minuts de joc veurem com evoluciona quan ara sembla que Ramsdale té un petit problema. Hi ha una parada tècnica que Mikel Arteta sempre les aprofita molt, aquestes aturades, una mica per posar doncs, a lloc tot el seu equip. Més en un lloc tan complicat com el camp del Liverpool, com Anfield, que si no recordo malament el documental que vam veure d'Amazon Prime, vam veure com en un entrenament de la temporada passada per preparar els seus jugadors sobre el que vindria, els hi va posar uns altaveus amb el You'll Never Walk Alone, una mica perquè sapiguessin el que hi havia. Aquell partit van perdre 4-0. No sé si ho ha fet aquesta setmana.
Potser millor que no.
Imagino que no, perquè els estaran millor, em sembla.
Millor que no. Aquest temps mort amb Ramsdale, algun problema a l'ull. Veurem si pot continuar, que en principi creiem que sí. El porter de l'Arsenal. Deixem anar a Badalona, que d'aquí a mitja hora llarga ha de començar un Joventut València de la Lliga ACB, però tenim notícia i no és bona a la penya. Marc Mundet, hola, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda.
Què passa, Mundet?
Doncs que s'ha lesionat Pau Ribas. T'explico. Hem arribat fa una estona a l'Olímpic, cap als vols de 4:45, i quan arribem ens trobem Pau Ribas amb crosses i amb una bota ortopèdica al peu dret. I dic, oi, què ha passat? I ja ho veus. I se'n va amb crosses, pum, 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 pum. Total, informació oficial, esquins de grau 3, risc de perdre's el que queda de temporada. De fet, el mateix Pau Ribas comentava a uns companys de València, els deia, te firmo verte en el quinto partido de la final ACB. És a dir, entre mes i mig i dos mesos de baixa, pràcticament segur, Pau Ribas, que es perd evidentment totes les eliminatòries que hagi de jugar al Joventut a l'Eurocup, que comencen aquest dimecres contra el London Lions aquí a l'Olímpic.
Doncs baixa importantíssima per la penya. De fet, el comunicat oficial de la penya diu probablement Ribas es perdrà tot el que resta de temporada. Entenc que Europa sense poder fitxar segur, no, Mundet?
Sí, sí, ja ha tancat el termini.
I a la Lliga sí que potser té algun marge aquí de maniobra, sí, la penya, si pogués, sí, eh?
A la Lliga hi ha marge, però vaja, en fi, som on som, saps? 9 d'abril, recta final de la temporada, posar-te a remoure mercat i adaptar el jugador que pugui venir. I sense anar més lluny, Tenerife aquesta setmana va fitxar un ex de la penya, de Cota Mafalles, que només podrà jugar a la CB, perquè no pot ser inscrit a la Basketball Champions League.
Va ser importantíssima per la penya, la de Pau Ribas, que evidentment ja no juga avui. Aquest bar, penya València, arrencarà 6:45 a Badalona, que viurem amb el Mundet i amb el Jordi Colomer. Mundet, gràcies, fins ara.
Vinga, fins ara.
Tenim groga a Anfield, Ballera.
Groga per White, deia que havia tocat la pilota, entrant molt fort. Bé, la Premier a vegades aquestes no les ensenyen, eh?
També no, a mi no m'ha semblat tan dura com per targeta, però bé, suposo que també aquí la pressió de jugar a Anfield una mica durant el moment, el Liverpool per darrere, deu haver acabat decantant aquesta balança.
Que aquest també és un altre debat, eh? Quan veus partits d'altres lligues, els àrbitres semblen xiular molt més tranquils del que ho fan a la Lliga Espanyola, eh?
Sí, sense cap mena de dubte. Tampoc et diria que a Anglaterra no hi hagi crítiques, que cap a l'estament arbitral, sense anar més lluny. Avui el comitè d'àrbitres anglès ha hagut de disculpar-se amb el Brighton per els errors que van cometre ahir, que van perdre al camp del Tottenham amb un gol anul·lat a Mitoma, si no m'equivoco, que era gol legal i que ho han admès, i amb un altre gol que tampoc els va comptar, un gol de Welbeck, per unes mans doncs, molt dubtoses també. Així que d'alguna manera, bé, polèmica n'hi ha a tots els llocs, potser sí que hi ha aquesta elegància anglesa que quan hi ha doncs, un error confès per part del comitè, són ells mateixos els que formalment demanen disculpes als clubs.
I això sí. Ho vinc reivindicant des de fa anys ja. Cosa sí, que fa l'NBA cada temporada, després de cada partit.
Bé, i explicant el motiu de la decisió.
Exacte.
Jo crec que seria molt pedagògic. Això només s'ha fet aquesta temporada, espera.
Compte la centrada d'Arnold, la rematada, no, al final és Holding, qui l'ha tret, eh?
Rob
amb el cap, sí, l'envia a corna. Està jugant perquè Saliba, que és el central titular, està lesionat.
Sí, amb uns problemes d'esquena que no saben bé quan tornarà. I ara que veiem el pla aquí de Rob Holding, un tio que va fer un Ter Stegen, eh? Que estava pràcticament calb i que podem veure ara com està amb una melena,
si té melena
impecable.
Se porta cinta i tot, eh?
Sí, així que bé, val la pena, jo crec, que reivindicar la feina que es va fer aquí.
Perdona, ara mateix, aquella gent que havia anat a la clínica contra el corna, Holding, precisament amb aquesta operació capilar, la treu des de dins de l'àrea, encara és viva, la traurà finalment l'Arsenal, no? Va dir, aquella gent que ha anat a la clínica de Ter Stegen està canviant ja, està canviant la cita, eh?
Sí.
Per anar a la Holding, anar cap a Anglaterra. Bé, suposo que s'ho va fer a Anglaterra, no ho sé, perquè hi ha gent que viatja molt.
No tinc tantes dades, però bé, jo crec que si s'elogia tant el que es va fer amb Ter Stegen, el de Holding no pot quedar enrere sense cap mena.
No.
De fet, crec que a Anglaterra la gent ja va a fer-se un Holding. Vull dir, quan va a la clínica ja demana, vull fer-me un Holding.
Ara necessito veure la fotografia de Holding.
Sí, te l'estic anant a buscar.
Calm,
antes i després.
Sí,
No, i per acabar el tema de missió d'errors, jo només en recordo la Lliga Espanyola aquesta temporada amb aquell gol del VAR del Cádiz-Elx.
Sí.
Que a més diria que no sé si és el comitè mateix o si és el mateix Ignacio Iglesias Villanueva qui decideix a ell fer el primer pas i demanar públicament disculpes. No, jo crec que és més ell que no pas el comitè que admet l'error.
Però, en fi, la Terra és molt més habitual, no pas aquí a la Lliga Espanyola. Bueno, avui hem vist protesta, entre altres, de l'afició del Betis cap a les últimes actuacions arbitrals. El Betis jugant amb 9, després de la protesta de la seva afició avui al minut 10.
I és l'equip amb més expulsions de la temporada.
Minut 10, sembla, minut 10, eh?
Minut 10.
Sí, 12 expulsions, líder de la Lliga.
I 0-2 i no fa pinta que pugui empatar el partit.
Contra 11, un equip amb 9, és que li està costant molt arribar a l'àrea, arribar al compte, però el xut des de la frontal, fregant el pal del Betis, una de les millors oportunitats d'aquesta segona meitat.
Anfield ataca el Liverpool, és Fabinho, se l'en volia emportar, però ja l'ha perdut, l'agafarà Martinelli, que bé, ha protegit l'esfèrica, li xula en falta a Alexander Arnold, mentre Arteta dona alguna indicació a la banda. La falta és favorable a l'equip Gunner. 27 ja de la primera, Liverpool 0, Arsenal 1.
Mira el senyor Holding abans, Banyera. Té aquí una autopista davant.
Però
més entrades que la P7.
Molta autopista, és d'aquells... És molt cabell al darrere, no? Sí. Però...
Jo és que no sé si autopista o un pàrquing. Sí.
També hi ha autopista a la defensa de Liverpool. Compte que ataca Martinelli. Ui. La centrada al segon pal, la rematada, Gabriel Jesús. Gol, 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 de l'Arsenal Anfield. Ja pots trucar ja, Gabriel Jesús. Truca que t'encarreguin la pizza a casa avui, que te la mereixes. 0-2 de l'Arsenal en menys a mitja hora a Anfield. Hi ha una autopista per la dreta, la P7, n'hi ha una altra per l'esquerra, la 2, i el Liverpool que no sap com defensar-ho. La centrada des de l'esquerra és de Martinelli. Alexander Arnold Bada porta badant ja tota la temporada. Hauran de tirar la línia per veure si hi ha fora de joc. Martinelli centra dins de l'àrea. Gabriel Jesús guanya la posició entre Van Dijk i Robertson. S'alça i remata ajustat al pal esquerre de la porteria d'Alisson. Marca l'Arsenal. 28 de la primera, Liverpool 0, Arsenal 2.
No sembla que hi hagi fora de joc, crec que Van Dijk el trenca, el fora de joc de Martinelli. La centrada és boníssima, la rematada encara millor per posar el 0-2.
Sí, sí, sens dubte, i sensació de jugar adults contra nens quan van a les dues àrees, eh? Quan l'Arsenal arriba, tot Liverpool tremola, i el Liverpool a les poques que té no és capaç d'inquietar Aaron Ramsdale. Aquí un altre cop Martinelli, que és un autèntic...